Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el nero, mero o anfós és un peix gros d'un volum i mida considerable que pot arribar fins als 125 centímetres de longitud? Té un color oliva fosc que tira cap un xic vermellós en algunes taques clares. Viu a llocs rocosos dels 10 als 150 metres de profunditat, tot i que també va als marges d'herbes aquàtiques de fruits carnosos. A la mar Mediterrània n'hi ha 4 espècies. Les que tenim aquí és la més coneguda i bona gastronòmicament, és el conegut per mero o anfós de les illes. Nom científic, Epinephelus marginatus. Després hi ha el mero ratllat, l'Epinephelus alexandrinus, anomenat també anfós bord o fals abadejo en castellà, comú a les boques del Nil, a l'est de la mar Mediterrània, com Algèria, Tunísia o a les illes aigües de Sicília. També hi ha el mero blanc, l'Epinephelus aenius, que es troba al sud de la Mediterrània i també a Xipre. I el quart és la xerna, l'Epinephelus caninus, que es troba a les aigües fondes. En francès l'anomenen mero gris. Però també hi ha el mero de Gorea, l'Epinephelus goreensis, que arriba a mesurar fins a 80 centímetres i es pesca, sobretot, a les aigües del Cap Verd durant l'hivern. Què? Us agrada el mero?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per
tot. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què, teniu gana? Clar, esmorzeu poquet i després, a l'hora de dinar, tots són presses. No patiu, no patiu, que el nostre pica-pica us el servirem ben ràpid. Mireu, va, primer de tot, des del celler, de l'Empordà, de l'olivar d'en Jan, en Jordi Esteve, ja el tenim a punt. Ja ho veurem, ja ho veurem. El tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra pagesa i veterinària. També un nou formatge. Vinga, va, molta cuina formatgera. També tenim una miqueta de bocato di cardinale. També us posarem una cassoleta. No sé si us la posarem al principi o al final del pica-pica. I un nou restaurant a la Guibregínies. I el reportatge, ei, atenció, atenció, que em sembla que avui us tocarà la fibra. Les terroeles ja la tenim a punt aquí, a la banda freda de la cuina, d'aquí de Catalunya Ràdio, de la Fonda, perquè ens està ultimant les postres. I la cita final avui serà tan dolça com una coca de pinyons. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim a punt també a la Sue Moya, la nostra dona de l'astronomia. Sue, què tal, com estem?
Molt bé, Pep.
Què, per on estàs avui? A veure.
Doncs avui continuo per Andalusia, o sigui que m'he portat un plumes. No, avui una miqueta més d'aire, o sigui, sí, aquí estem a Tarifa.
Home, a Tarifa.
Sí, sí, anem a una festa d'aquestes de surferos.
Ostres, tu.
I bueno, superbé, eh?
A veure, i de qui ens portaràs? Qui ens parlaràs avui?
Mira, avui et parlaré de la Sandra Ornelas. Mm-hmm. I bueno, la Sandra és repostera i la chef directora tècnica de Valrhona, Espanya. Nascuda a Mèxic, la Sandra va començar la seva formació a l'Institut Paul Bocuse, on va tenir l'oportunitat d'aprendre juntament els grans noms de la gastronomia francesa i va decidir completar la seva formació en pastisseria i xocolata al costat de Philippe Rigolot a França. I des del 2013, la Sandra es va unir a l'equip de Valrhona, Espanya.
Carai, que bé, tu. Home, una bona cosa, eh? Una dona mexicana que treballi bé la xocolata, això ha de ser una delícia.
Una delícia, però molt, molt, molt delícia, diria jo.
Doncs, Sue Moya, moltíssimes gràcies avui per portar-nos a la Sandra Ornelas.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Un pernil. Tants quilos, tants dies cobert amb sal. Després, 10 dies sense sal, però amb un bon pes al cim per fer sortir els líquids. Avui, oli d'oliva i pebre vermell. I ara, esperar un any. A pagès, la paciència és un actiu molt valuós. Per obrar petits miracles. Aquí, esperar no ens fa nord.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Dani Jiménez, tècnic de la Fonda de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
Oi, com m'agrada. Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç.
Dolç, a veure, què és de dolç, tu?
Dolç de mantega, mermelada...
Allà, brioix...
Sí.
I del mar, què és el que t'agrada a tu? Perquè el sushi em sembla que no gaire.
No, el sushi no. Sushi gens. Una orada, potser... Sí. No sabria què més dir.
A la brasa o al forn?
A la brasa.
A la brasa. I de la terra? De la terra, què?
De la terra...
Què?
Les costelles de xai.
Les costelles de xai, sí. Oi? Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar? Va, que tu ets molt healthy, ets molt sato.
No, gens healthy.
Va, què?
Gens. Una sopeta em va molt bé, vull dir, no tinc cap
problema.
Veus
que ets healthy,
sí,
diu que no.
No, sí.
Apa, que no. Un vici culinari que puguis explicar.
Que pugui explicar.
Va, que ara et sent la teva dona aquí. I els suegros.
Un vici culinari.
Sí. Que si no el dic jo, que aquest el conec, eh?
Digui.
Que el dia que vam anar aquí al costat de Catalunya Ràdio, que t'agrada molt els frankfurts a tu.
Ah, sí.
Ah, mira.
Sí.
Allò, i molta maionesa t'agrada a tu.
Sí.
A tu t'agrada la maionesa.
Sí.
A veure si te la respondré jo, aquesta. A veure, tu quan em poses a cuinar a casa, quin és l'utensili que n'estàs enamorat?
Cap.
No?
No cuino pràcticament mai.
Com que
però...
no cuino?
No.
I qui cuina a casa?
La meva dona.
Hola! Això ho hem de canviar-ho, eh?
Sí.
Això que mirem, ara quan acabem, ara que ara acabem, aquests dies et fots a la cuina. Mira, un davant d'altre.
Té raó.
A veure, un sabor o aroma de la teva infància.
Va. No sé, ara ho editaré, eh? No ho sé.
No ho saps? Va, home, no pot ser que no ho sàpigues.
Volia dir algo maco i no m'està venint. Macarrons.
Sí. Macarrons.
Macarrons,
no?
Molt bé.
Ara anava a dir, quan no treballes, clar, tu no treballes de cuiner, però quan hi ha un restaurant que t'agrada molt, quin és aquest, a veure?
El Via Veneto.
Ah, home, és que ho fa molt bé aquí.
Amb tu.
Clar. Quin és el teu bocatí de cardinale, aquella mossegada que et fa mirar al cel?
El pernil,
oh. I un producte que no suportis, segur que n'hi ha.
Les anxoves.
Les anxoves? No t'agraden les anxoves?
No les aguanto.
Ah, mira, ara regalaré un pot d'anxoves, ja veuràs.
M'ofenen, diuen.
Per acabar, tofu o vedella amb bolets?
Vedella amb bolets.
Dani Jiménez, moltíssimes gràcies i, de veritat, moltes gràcies per aguantar-me tot l'estiu.
De res, una abraçada gran.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim el mestre de les cassoles, el mestre Quim. Què tal, com anem, Quim?
Hola, molt bé, bona tarda.
Bona tarda. I què, tu ja has dinat? Perquè no sé si ets d'aquells que esmorzes a les 12 del migdia o que dines a les 5 de la tarda, tu.
No, jo esmorzo molt d'hora al matí i després a quarts de dues a dinar ja.
Ah, mira, doncs vinga, va, d'aquí una estona sí. Ja t'hi deixem anar. Què farem avui? Oh. A veure, agafem la cassola?
Sí, podríem fer un platillo.
Ah, un platillo, molt bé. Quin platillo?
D'aquells a l'antiga, eh? Podríem agafar quatre colls de pollastre, unes quantes ales, pedrers, potes, alguna carcassa de pollastre, també.
Home, això és el platillo de colls i punys, aquest.
Exacte. Eh? Ah, ui, aquest nom no me sona gaire.
No? No el feu servir aquí a l'Empordà?
No, que va.
Ui, ja mirarem.
Jo almenys no, nosaltres no.
Molt bé. Has dit ales de pollastre, coll de pollastre sí. I potes. Escolta, sí. com les hem de preparar, les potes, perquè ens els puguem menjar? Perquè, clar, això té una tècnica expressa, això de la pota.
Sí, jo sempre els assucarrimo una mica. Mm-hmm. O sigui, tinc un suplet petit, que quedin ben torradetes, i després la pell salta molt bé. També es poden bullir una mica, escaldar més que bullir, però si et passes una mica de cocció, després te salta tot. Mm. En canvi, així, sucarrimat una mica, queda perfecte.
I llavors les has de pelar, no?, les potes?
Sí, exacte. Després s'hi ha de treure tota la pèl aquesta que té, que la part de baix doncs, és més gruixuda, però salta molt bé.
I fer-los-hi la manicura, eh?
Sí, això sí. Queda entès.
Molt bé, les aletes, les ales de pollastre, els hi traiem la punta i els tenim preparats. Sí. Tallem per la meitat les dues grans parts, no?
Sí. I mirar que no hi hagi cap ploma, perquè a vegades, si no es mira bé, en queda alguna i no queda massa bé.
I el coll, Quim, el coll li traiem la part de la pell, perquè si no queda molt greixós,
sempre.
Això.
Sempre. La pell sempre treta.
Perfecte, va.
És com, tal com dius, és molt gras.
I el pedrer obert i treta la bossa de dintre el pedrer, ja tenim les carns preparades.
Sí. Ja ho tenim tot a punt. Després ho posem a la cassola i, en principi, fem com si féssim un rostit, no?
Bon raig d'oli.
Tot ben enrossit. Sí, podríem fer un raig d'oli i fins i tot hasta una mica de greix. També queda molt bé, li don molt bon gust.
Ah, greix de porc, perfecte, allò.
Sí.
Ben dauradet. I quan tenim això daurat, què hem de fer, Quim?
Després jo ja hi poso una mica de sofregit. De sofregit i una mica de tomata.
Vale. Sofregit de ceba?
Sí. Més ceba que no pas tomata.
Molt bé. Val?
I després també hi podem posar un raig de vi ranci.
Oi, sí, tu, que és bo.
Que li dono un gustet, no?
Molt bé.
Després, un cop ho tenim ja tot així, podem cobrir amb una mica d'aigua o un brou de pollastre. I el deixem coure fins que totes les carns hagin quedat ben cuites.
Això, home, es necessita una mica aquí, eh? Si és un pollastre d'aquests de pagès, Quim, bé una horeta li hem de tenir poder, eh?
Això vol una bona estona. El pedrer principalment, no? Potser l'ala i el coll, potser no tant, però, però el pedrer i potes, doncs sí.
I picada què, Quim? N'hi posem aquí?
I després sí, aquí també hi hem de fer una bona picada. Unes ametlles, unes avellanes, alls, julivert, una torradeta, posem un raig de brou i tot ben triturat, que quedi ben fi.
Ja veig
a mi m'agrada que quedi finet.
Clar. Ja veig que aquest platillo és d'aquells que necessita repòs, eh?
Sí. El fem avui, per demà o demà passat.
Fantàstic, Quim. Molt escolta'm, un platillo com aquest, mira, n'hauríem de tenir sempre allò a la nevera per poder escalfar la cassola i fotre un bon esmorzar.
Estaria per esmorzar. Sí. Bueno, sí, hi ha aquí sí, no?
Sí, home, clar.
Em sembla molt bé.
Tots aquests que aneu en bicicleta. Moltes gràcies, sí. Quim.
Perfecte, gràcies, a reveure.
Que vagi bé.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
A veure, va, cap on anem avui? A veure, anem a la sala. amagats o barrejant, atenció, el tomàquet natural amb el tomàquet en vinagre. Aleshores, quan fas menjar entre el tomàquet i l'altre, va canviant la textura, l'aroma, acidesa, i provoques una nova sensació divertida.
Carai, però comença molt bé aquesta manida de tomates, però després què segueix?
Doncs mira, una vasinha blanca del Bages, la farina de daus, per primera cosa ens la pretén de la farina feia de daus i la se refregeixen i la serveixen amb una pasta de sèsam, julivert, mel i llimona, que és una pasta molt interessant perquè és cremosa, refrescant i a més a més té un bloc i un de color verd i un que, no sé, és una mica quasi que res directiu, és molt divertit.
Això ja fa molt bona pinta de ser com una mena de motaval allò reversionat, diguem-ne mediterrani català, no?
Sí, és que el mare que li donava moltes voltes al coco i sempre acaba trobant aquest tipus de combinacions que es basen potser en altres coses per ell en el seu tipus personal.
A veure, què més hi trobarem?
Doncs mira, anem a una cosa més clàssica, és l'arròs de sèpia amb llagostins. Doncs no, és un llagostet perquè no s'ha fet aquí, perquè hi ha tipus empordanès, saps? Que la seva agafa molt de color. I després també un ravioli de carbassó, fresit de roguretes i marins, amb salsa de llet de llet, un refrescant.
I de postres?
Doncs mira, el gran èxit és el flamet amb fruita de la passió, que té un puntet àcid, però donem una oportunitat a les trufes de xocolata al rom, amb nata muntada sense sucre.
Ostres, té una nata muntada sense sucre. Això n'hi hem de parlar, eh?
La nata muntada necessita una reivindicació col·lectiva i que ens hi posem una mica en sèrio la quantitat de la nata del país.
Doncs va, ho farem, ho farem. Òscar Gómez, entra a la Virgínies, al restaurant Demo Gastrobar d'aquí de Barcelona. Moltíssimes gràcies, acaba de passar un bon estiu. Escolta'm, i la setmana que ve et donem a que la Fonda segueix en podcast.
I tant, aquí està.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I avui la ruta formatgera ens n'anem cap a Osona, perquè allà hi ha la formatgeria Ubac. I és que a l'altra banda del telèfon avui tenim en Carles. Carles, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què, fa bon temps per aquí? Fa caloreta?
Bueno, aquesta calor, déu-n'hi-do.
Sí, aquests últims dies...
Estiu.
Bueno, ja arriba, ja arriba la tardor. No pateixis. Eh? De moment aquí mantenim, molta gent fa vacances, nosaltres treballem una miqueta, i vosaltres això de fer vacances, suposo que siguin formatger, les feu així com podeu també, no?
Sí, anem escalonant, i ara uns, ara els altres, però de llet n'hi ha sempre i no es pot parar mai.
Uh-huh. Escolta, això ho va començar el teu pare, en Ramon, ja fa una colla d'anys, no?
Això va començar el meu besavi, va començar.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Amb el meu avi.
Hosti,
tu. I van començar aquí a Vic, el 1939 van començar aquí a Vic.
Hosti, tu.
El meu besavi havia estat fent formatges al Cadí i a la cooperativa de Sort, els vols del 1920 i després de la Guerra Civil van venir a parar aquí a Vic per proximitat de llet i per fer el que sabien fer. Després ja s'hi va afegir el meu avi també, i, bueno, més endavant el meu pare i ara jo i el meu germà també hi estem posats.
Escolta, i com és això de seguir el relleu generacional? Perquè, clar, suposo que per als pares, pels avis, això és una cosa maca, bona, no?, que valoreu la feina que van fer ells, no? I vosaltres, què tal? Veniu d'un altre món i us hi heu posat? O ja des de sempre heu pogut seguir amb la formatgeria?
Bueno, jo bastant des de petit ja ho he volgut estar ficat. El meu germà podria ser que va entrar més tard i ell va estudiar altres coses i volia tirar per un altre camí, però després va entrar. Jo sí que des de molt petit ja hi vaig estar volent ficat. Amb 12-13 anys el meu avi ja m'ensenyava a fer sobretot formatge fresc i mató i després vam començar a fer ja línies decorats, però des de petit ja vaig començar remenar les cireres, que diuen.
A veure, avui necessitem, Carles, un formatge d'aquells que jo en dic 4x4. És a dir, un formatge d'aquells que ens vagi bé per tallar així tal qual, per fer uns daus, per exemple, i per amanir amb unes espècies i unes herbes aromàtiques, un formatge que ens vagi bé per ratllar i poder posar al damunt d'uns macarrons, o un formatge d'aquells que ens vagi bé, inclús, per exemple, per posar en un puré de patata i fer un bon aligot d'aquests que són una meravella. Què m'ofereixes per aquí a veure?
Nosaltres tenim diversos, però per el que em demanes tinc el vaca de pastura, és un formatge de vaca d'uns 4-5 mesos de maduració, que és ben bé el que em demanes, un formatge 4x4 que encaixa amb tot el que tu m'estàs demanant.
Ah, fantàstic. Escolta, i aquest formatge, aquest tipus de formatge, cap a on hem d'anar de maduració? Perquè suposo que és un formatge aquells que entre un mes i 10 o 12 anem bé, no? Però llavors és molt diferent aquest formatge.
Sí, més o menys nosaltres considerem que el punt òptim de venda és a partir de 4 mesos, 4 mesos i mig. I pràcticament és com el podem trobar tots els clients. Si hi ha algun client o alguna botiga especialitzada que ens demana, ostres, jo ho vull a partir de 7 o 8 mesos. Pues sempre tenim unes peces apartades, però el que es pot trobar en general és aquest punt d'uns 4 mesos i mig, 5, que és un punt que per mi és un formatge molt bo, a un qualitat-preu molt correcte.
Escolta, i si hem de posar-hi algun vinet aquí... tenim alguna cosa propera. Home, a Osona no és terra de vins, però sí que cap a la zona del Bages n'hi ha, no? Llavors, un vinet blanc hi va bé aquí, no?
El formatge sempre pot lligar amb algun vinet blanc, sempre molta gent tira cap a negre, però és veritat que amb el vi blanc lliga més i acabes notant més els sabors.
Doncs alguna cosa...
El formatge aquest que parlem és un formatge de llet pasteuritzada de vaca, amb una escorça rentada amb aigua amb sal, durant el primer mes de maduració renta 2 cops la setmana, i després es va alternant 1 o 2 segons com avança els fongs, per acabar quedant una escorça que és comestible, i un producte, és un formatge mantecós, sense molta sal, dolcet, molt correcte, la veritat.
Perfecte, Carles. Doncs escolta, tu ho tens a punt, nosaltres també posem la cuina, i com que ets aquí a Vic, guita, si vols, anem fent el programa i tens temps de baixar i ens posem tots tres a cuinar aquí.
Va, perfecte, Pep.
Que vagi molt bé, gràcies.
Igualment, parlem. Adéu, gràcies.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Toca a Castellbisbal, concretament a les casetes de Cal Oliveró, perquè aquí tenim un home que, a part de cuinar i de córrer, també fa llibres. Això, quan un té coses a dir, doncs per això volem ser-hi els de la Fonda, aquí que ens expliquin cosetes de què cuinen els altres catalans. Jo obro la porta d'aquí de Cal Esteve, mira, ja el veig aquí a prop. Xesco, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
A la cuina, tu, eh?
A la cuina, sempre a la cuina, sí.
Sort que tenim la cuina al costat de l'entrada, del menjador.
L'entrada principal, tenim dues entrades, la dels clients i la de la cuina, i es pot entrar per la cuina també, sí.
Escolta, això de Cal Esteve és molt gran. Tot és restaurant?
Tot és restaurant. Restaurant, cuina, menjador, sí, tot és restaurant i vivenda. Els pisos de dalt són vivenda.
Déu-n'hi-do. Com va començar tot això?
Això va començar amb la iaia del meu sogre, no? O sigui, fa molts i molts anys, com un punt de parada, entre Terrassa i Martorell, que hi havia els teginers, no?, que portaven la teca i la fusta i totes aquestes coses, feien transportistes i paraven aquí. També caçadors que venien aquí i li donaven a la iaia que no em pots cuinar aquest conill i aquestes coses, i es feia aquí un foc a terra i foc a la brasa.
Clar, normalment hi ha una dita que no sé si és veritat o no, però diuen els restaurants de carretera, quan tu hi vegis camions parats, diu para-t'hi, que allà es menja bé. Vosaltres esteu al mig de la carretera?
Estem al mig de la carretera i la gent es fixa, si fixa en el pàrquing quan està ple o no, perquè a vegades quan estic por ahí me comenten d'on ets? Llavors, estic aquí, no? Ah, aquell restaurant que sempre hi ha molts cotxes, no? Certament la gent s'hi fixa en això, sí, sí.
Clar, de fet, aquests restaurants de carretera jo sempre penso que hi ha molta gent que té històries, no? Precisament recordo que un dia passant per aquí amb un bon amic pastisser em deia, mira, aquí a Cala Esteve ens hi paràvem sempre quan anàvem a la platja Tarragona.
És que és un punt, és veritat, els diumenges encara hi ha gent que quan ve de Tarragona o venen de platja i paren. És veritat, de tota la vida sempre ha sigut així, sí, sí.
I tu com vas parar aquí?
Jo vaig parar aquí perquè em vaig casar amb la Maria, que és la meva dona, perquè ella va venir a fer un curs de cuina a l'escola, a Hoffman, i en comptes de portar-se el curs, es va portar el cuiner.
Home, està bé això, no? Diu, mira, ja tinc el curs per sempre.
El curs per sempre, així, sí, encantat. I jo vaig deixar la ciutat, vaig venir aquí, i més feliç que totes les coses.
Escolta, veig que tens aquí a la Maria, que em sembla que és la teva sogra, que està aquí posant carbó a aquesta hora.
Carbó perquè tenim una colla aquest vespre i hem de carregar la brasa una mica.
Això dels vespres ara, no sé si funciona tant com abans, quan tu i jo érem més joves i anàvem amb Vespino o Mobilet.
Evidentment que no. Va començar la primera ballada amb el tabac, vam deixar la prohibició de fumar, després amb els controls del beure i després els canvis d'hàbits de la gent, que ja no surten tant a sopar a restaurants com el nostre més clàssic. No? La competència ara pot ser un Frankfurt, tranquil·lament, no? de sopar i unes coques a uns altres preus, unes altres mogudes. No? Per tant, ens reinventem i els cada de setmana nosaltres ara fem un menú de tapes o tapes més divertides, més informals, a la terrassa, que arriba l'estiu, la gent s'hi troba i la veritat que funciona molt bé, divendres i dissabtes al vespre, canviem el concepte, no? Deixem d'una banda la carta del restaurant per oferir una altra mena de cuina que també redueix costos, no? aquí dintre, perquè no cal obrir tots els menjadors, no cal carregar brasa, perquè canviem el sistema i llavors doncs, ens adaptem. Per
la brasa és una cosa, Xesco, que agrada a molta gent, sobretot perquè hi ha molta gent, per exemple, que viu en una ciutat i que no té la possibilitat de fer-la, i clar, el gust de la brasa, a qui li agrada la brasa, li agrada, eh?
A qui li agrada la brasa és fonamental. A més, després te n'adones quan ets bracer, quan menges molta carn a la brasa o menges brasa, te n'adones després que vas a un restaurant i dius, costelles a la brasa, i quan te les porten dius, això està fet a la planxa, home, no? I a vegades costa distingir, no? Però quan ja estàs habituat, això de seguida ho veus, no? I té un gust peculiar, evidentment, pel peix, per la carn, les verdures, tot.
És que brases n'hi ha, o sigui, hi ha moltes graelles, però hi ha menys brases, eh?
Poca brasa. Afortunadament, la brasa viu, eh? I crec que és una manera de cuinar que no perdrem, eh? Que tu mires, a ciutat sí, evidentment, no? Però fora de ciutat, tu saps molt bé que hi ha molta gent que encén la brasa, que carrega el foc cada matí o cada migdia i fa brasa.
Aquí tu, Xesco, a Cala Esteve, aquí a Castellbisbal, a les cases de Can Oliveró, casetes. Hi ha una cosa que jo no sé si tu vas ser, diguem-ne, el primogènit d'això, que és això d'agafar una paella, mira, ara la veig aquí, una paella d'aquestes, de les paelles, de, diguem-ne, valencianes, però està dividida per tres. Això com va sortir, Xesco?
Això va sortir gràcies a una amiga que ho va descobrir, no sé on, en un viatge que va fer per Andorra o a França, i em va mostrar una foto, em va mostrar una imatge i vaig dir jo, guai, tu, això s'ha de fer. I vaig parlar amb el manyà del poble, a veure si m'ho podia arreglar, i vam fer un primer prototip, diguem-ne, no? Va funcionar, va tenir una molt bona acollida aquí al restaurant, i de seguida vam fer fabricar dos o tres més, i ara ja les venen, ja les trobem online i les comprem i funciona molt bé. És una manera de menjar-te tres arrossos individuals junts, sense barrejar el brou, sense barrejar els gustos, a dins de la mateixa paella i poder-ho compartir en un plat que gira al mig de la taula, com ara els restaurants orientals que posen alguna cosa al mig de la taula i gira, doncs fem el mateix amb l'arròs nosaltres.
Però escolta, a veure, Xesco, aquesta cuina és molt llarga. Deixa'm mirar, però jo em sembla que deu fotre 20 metres ben bé, no? I amb 1, 2, 3... Sí, sí, fa 20 metres aquesta cuina. Tu tens un podòmetre aquí, el veig. Quants quilòmetres portes avui, a veure?
Avui, aviam quants puc portar, no sé, uns 12.000, tranquil·lament.
A veure, obre l'ordinador aquest home. Engegarem l'aplicació aquesta, la freqüència cardíaca. A veure...
12 quilòmetres.
O sigui, tu avui ja... Allò que diuen dels 10.000 passos, tu ja els has passat avui?
Cada matí, ja, quan arribem a migdia, jo 8.000 ja els porto, sí. Bueno, això també suma que a vegades surto a entrenar abans de venir a treballar, per tant, ja sumem.
Escolta, clar, jo ara penso, aquí hi ha un que et demana un arròs d'aquests triples, clar, aquí hi ha una bona colla de gent. Quatre focs, quatre cups de fer, ara en veig tres més allà, clar, aquesta cuina, d'on per haver-hi brasa, focs i de tot, però clar, no sé quanta gent sou aquí.
Aquí a la cuina hi treballem quatre cuiners, més un... extras que tenim al cap de setmana que ens venen a ajudar. Són quatre cuiners, que són quatre màquines, sí que dic jo, què passa, màquines?
Clar, aquí hi ha una cosa també, que a part de l'arròs, diguem-ne, que és molt conegut, és perquè tu també ets un d'aquells, que de fet aquí a la Fonda ja has vingut alguna vegada, a parlar de la cuina catalana. Aquí encara es menja cuina catalana.
El 90% de la cuina que fem aquí a casa nostra és cuina catalana. Ens permetem alguna llicència perquè el client ens ho demana en forma de ceviches, tartars, cosetes així que ens demanen, però el 90% nosaltres fem peus en suquet, galtes, fricandó, cua de bou, qualsevol cosa que puguis imaginar, samfaina sempre n'hi ha, bacallans... O sigui, bevem del receptari tradicional i anem actualitzant. O sigui, tenim una carta més o menys fixa que canviem algun platet per temporada, primavera, estiu, hivern, i treballem sobretot amb una dotzena de plats del dia que anem cuinant i anem tenint allò a diari.
Un que no hagi vingut mai, allò una família que ve aquí, i, ostres, què és el que no pot deixar de menjar?
Mira, principalment són tres coses. Ha de menjar quelcom que vingui de l'hort, perquè com que en tenim hort propi, és igual, ara mateix favetes o pèsols o enciam que estan collits d'avui, ha de deixar-se assessorar per l'Esteve, pel metre, i què teniu de l'hort d'avui collit, no? Carxofes o el que sigui, això és un pilar fonamental. Després, alguna cosa a la brasa, el que li vingui de gust perquè mengi brasa, i un arrosset, evidentment. Són els tres pilars que tenim, a no ser que vulgui doncs un guisadet, no? Algú de cassola, algú més reposat.
Aquí a la Fonda tenim un bon amic d'en Xesco i de Cal Esteve, que és l'Òscar Gómez, el nostre, podríem dir, un dels nostres gastrònoms de confiança, que ell sempre em diu, tu has de venir el segon diumenge de cada mes a Cal Esteve. Què passa que s'hagi de venir el segon diumenge de cada mes aquí?
Doncs mira, fa una pila d'anys, potser una dotzena d'anys, vam instaurar o mirar d'instaurar allò que fèiem a la universitat dels dijous universitaris, doncs traduir-ho als esmorzars i fer un diumenge d'esmorzar. Per tant, hi quedem, convoquem pel segon diumenge de mes un esmorzar popular que s'hi pot apuntar qui vulgui, això sí, reservant, perquè si no trobarà que la taula no està parada, i que jo no he pogut preparar un esmorzar per la gent que vingui, perquè nosaltres quan vinen 8, que si venen 56. I llavors jo els ofereixo un esmorzar a un preu tancat i l'única pega que tenen o dificultat és que no poden demanar, que s'han d'arriscar i menjar allò que nosaltres els hi proposem.
Que bé, això seria com un bufet, però sense ser un bufet. No, un menú degustació per esmorzar.
Un menú degustació per esmorzar, sí. 3-4 platets i un postre, i la beguda a part, cadascú... Bé, fem vi a la casa, fem el vi nostre, evidentment, i hi ha gent que no veu, doncs aigua o algun refresc.
I això ho vau començar-ho, que van començar a venir aquella època, bloggers, no?
Vam començar amb la febrada dels bloggers, sí, perquè jo mateix en tenia un blog i fèiem com unes trobades de bloggers. Els bloggers han anat desapareixent i han quedat els fanàtics de la cuina que els agrada menjar. Jo sempre dic que la gent que li agrada menjar és bona gent. Per tant, quan venen aquí amb el risc de que no saben què els hi donarem i venen a refiança, són bona gent. Per tant, t'hi trobaràs a taula sempre boníssima gent.
Clar, un lloc com aquest, un restaurant amb solera, com dèiem ara, et permet, diguem-ne, tenir ja que la història s'explica per si sola, és a dir, veus aquest rellam de cuina aquí, veus el restaurant, veus el menjador, i penses, ostres, aquí s'hi cuina molt, s'hi fan moltes olors, no? I clar, això és una d'aquelles coses que un, quan s'ho mira amb la distància, no? Imagina't d'aquí a 15 o 20 anys, tu dius, ostres, I què serà de Cala Esteve, no, d'aquí 20 anys?
És complicat, era, no només de Cala Esteve, sinó d'un munt de restaurants de cuina catalana o de cuina tradicional. Què passarà amb tots aquests establiments si no en trobem cuiners que vulguin dedicar-se, vulguin fer aquesta cuina catalana, no? És un misteri. Jo tinc els meus dubtes de com anirem, no? Perquè, evidentment, les cuines, els productes de cinquena gamma, els menjars preparats, les cuines centrals, tot això ha vingut per quedar-se. I no sé què ens depararà el futur. És complicat.
Clar, una cosa, tu deies, aquí el 90% és cuina catalana, i després hi han coses que van vinguent, coses que es posen de moda, i de fet tu fa molt poquet vas treure del forn, no sé si d'aquest elèctric o d'aquest de la brasa, vas treure un llibre que és La cuina dels altres catalans.
Sí, els temps morts em permeten donar via lliure al meu pensament i escriure, sí, i hem fet aquest segon llibre de cuina catalana, que és La cuina dels altres catalans, una mica per donar veu o per mostrar tot allò que mengem els catalans i que no és purament cuina catalana de la seva, no? Sinó tot allò que ens han portat els pares, els tiets, els avis dels nouvinguts de la segona meitat del segle passat o inclús abans i què hem menjat a casa durant aquests anys, o a casa o en els restaurants de menú diari de la ciutat o del polígon o suburbans, etcètera, no? I una mica posar-ho en relleu i posar-ho en valor, no? Plats que no són d'aquí però que mengem cada dia els catalans.
Clar, és que amb tot això moltes vegades sempre en parlem, no? És a dir, clar, què és d'aquí, no? Què és cuina catalana, no? Una escudella i carrandolla sense patata, per exemple, o una escalivada que porta albergínia, que porta pebrot, que també pot portar patata escalivada, que porta la ceba. Clar, això abans del 1500, que de fet abans del 1800, això no es menjava.
No. Evidentment que no, però la cuina és evolució com la cultura i ens anem enriquint de les coses que venen de fora, ja siguin costums, persones, ingredients, i fins i tot tècniques. No? La cultura s'enriqueix, nosaltres ens enriquim i el menjar o la cuina no s'alia a aquesta actualització.
Clar, un, per exemple, podria pensar no? Un plat com el gazpacho, no? Que tothom té molt clar, potser podríem dir, l'origen del gazpacho. Però clar, suposo que el gazpacho, evidentment, que no és de cuina catalana tradicional de fa 200 anys, però clar, segurament que hi ha molts catalans que han nascut, que tenen 30 o 40 anys, que l'han vist des de petit.
Aquí hi ha matisos. Que no és cuina tradicional catalana, jo ho posaria en dubte. Sí, per mi sí que ho és, cuina tradicional catalana. Des del moment en què jo vaig néixer amb un gazpacho a taula, en tinc 55, però és que ma mare també va néixer amb un gazpacho a taula i ja no hi és amb nosaltres, i va morir en 84. Per tant, quants anys han de passar per dir que el gazpacho és cuina tradicional catalana? Evidentment és un plat importat. I aquí està el segon matís. Per primera vegada no, però és un plat important, no un ingredient. Una cosa és a l'escalivada, com bé deies, que importem un aliment i l'adaptem al nostre tarannà i l'escalivem, o afegim patata a una escudella o patata a una col trinxada. Però aquí el que hem fet és fer nostre un plat. O sigui, dir, bueno, és que aquí mengem o bebem, perquè no mengem, bebem gazpacho, des de fa, posem-ne 100 anys, quan més hem d'esperar per dir que això és cuina tradicional catalana? No ho sé pas, no tinc jo la resposta, però sí que puc dir que s'hi menja a una extensió prou gran del territori, que es fa a les cases i que ho trobes als restaurants. Ai, què més podem demanar, no?, perquè un plat sigui nostrat, no? Què més? Més anys? Més encara? Quants? No ho sé.
Clar, de fet és molt curiós perquè, per exemple, amb qualsevol persona tu li dius la brandada, i dirà que és cuina tradicional catalana, i la brandada, si no recordo malament, és occitana, no? Clar, en aquella època, abans, diguem-ne, ja fa una bona colla d'anys, potser més dels gazpachos que es menjava la teva mare, la brandada ja havia vingut, no?
I tant, potser és més nova la brandada i tot, no? Saps? Sí, n'hi ha plats que han vingut i s'han fet nostres amb més rapidesa que no pas el gazpacho. Aquí també té a veure, possiblement, el cognom, no? Perquè sempre hem dit gazpacho andalús. I clar, quan dius gazpacho andalús, patates a la riojana, pop a la galega, tot això, quan li poses aquest cognom, costa molt d'assumir-ho com a nostre. No? Evidentment, si fos pop salpebrat, Mira, fixa-t'hi, potser el faríem nostre, no? O tindríem la nostra salsa, la nostra allada, o el nostre romesco, les nostres coses, no? Però quan tenen un cognom, costa molt, no? Costa molt. Per cert, saps d'on ve la paraula brandada?
D'on?
Ve del moviment de brandar els ous a l'hora de fer la brandada.
T'han sacsejat, eh?
Sacsejat. Suposo que ho sabies, oi?
Sí, sí. Home, la veritat, hi ha un altre plat que jo no sé si tu en tens constància, en Carles Gaig sí, que és el bacallà a la Grandi Colloni.
Sí, en alguna cosa n'hi he llegit i vaig parlar amb el Carles alguna vegada d'aquest tema. Sí, sí, en els llibres hi trobem curiositats en així. Sí,
sí, un bacallà fet amb unes patates confitades amb llard de porc, que llavors fas com una mena de pil... Podríem dir que és el nostre bacallà al pil-pil, no?
Al final no deixa de ser una emulsió, no? Amb el suc de la patata i el bacallà, evidentment. Evidentment.
Xesco, clar, aquesta cuina és molt gran. Jo aquí ja vaig dient, escolta'm, aquesta brasa fa la seva calor. Què et sembla si anem una mica cap al menjador?
Anem cap al menjador, maco.
Cap al menjador aquí amb en Xesco Bueno, perquè aquesta brasa començava a fer calor. Mira, i veig la Maria, que aprofita també per, ara que no hi ha gent, comença a esclovellar pèsols. Maria, què tal?
Molt bé.
Aquests són els últims pèsols ja de la temporada?
No sé si són els últims, però sí que ja n'hem fet bastants, em penso que sí.
Deveu tenir moltes històries per explicar d'aquesta casa, eh?
Moltes, moltes.
Quina és la persona més famosa que creieu que ha vingut aquí a menjar?
No ho sé, per important, de la cuina, el Lledonosa.
Home, bona, bona. I polític? Polític, qui us en recordeu?
De molts partits i molts.
He vist que hi ha un menjador privat, no sé, aquí no hi ha micros, eh?
No. Poden vindre tranquil·lament el qui sigui que de micros cap, no? A tot arreu, no.
Escolteu, aquesta cuina que feu vosaltres cada vegada costa més de trobar.
Bueno, la qualitat, el cuiner, tot plegat, no? O sigui, mirem de continuar sempre amb la millor qualitat possible.
Un restaurant de carretera, abans ho dèiem, que s'hi paren molts de cotxes, que hi ha gent molt repetitiva, gent que ve a fer molts aniversaris. Un restaurant amb solera i amb història.
A més, molta gent venen avui a celebrar bodes d'or i et diuen és que ja hem celebrat aquí el casament i ara hem fet les comunions també dels nens i hem fet els batejos, o sigui, històries de famílies que ho han celebrat tot aquí.
Sí. Si ara no us deixessin esclovellar aquests pèsols, que us diguessin, no, home, no, ja... Què? Perquè, clar, aquí encara sou jove.
Bueno, això de jove depèn de com t'ho miris.
Home, sí, no, eh?
Què haig de dir ara?
A mi m'ha dit un ocellet que el vostre home encara va amb el tractor a l'hort i mana, com a mínim mana, no, Xesco?
Organitza i mana molt, des de la cadira o des del tractor, mana sempre.
És el jefe, no? Perquè veig que tens moltes verdures, tu, de l'hort que us feu.
Ens subministrem bàsicament de l'hort. Les coses que no hi són a l'hort són els fruiters i alguna cosa sota terra, com ara patates o pastanagues o així, que no en fem nosaltres.
I també us feu les olives.
L'avi fa les olives, també, sí, sí. Un cop l'any collim olives i les posa al remull i les fem, sí, sí.
Què feu, diverses maneres de curar les olives o teniu la vostra manera i prou?
No hi ha una manera. Cada any fa una fórmula nova perquè sempre el critiquem i diem aquesta no ens agrada, aquesta sí. I llavors va mirant de millorar la seva fórmula i la veritat és que enguany ha sortit molt bé.
Ja us ho apunteu, si hi ha un any que us agraden molt les olives, com ho heu fet?
Està tot apuntat en l'Excel de l'avi, que dic jo que darrere les portes del celler va apuntant les seves coses, és el seu Excel, ja ho té tot anotat.
Ara, quan sortim d'aquí del restaurant, aniré mirant per darrere les portes a veure què és el que... Home, la veritat és que a les cases velles hi ha moltes coses apuntades que sempre tenen història.
O darrere un quadre, o ben amagat, sí.
A mi m'han dit que tens una nevera que encara hi ha les, podríem dir, les piques de salar el bacallà.
Sí, amb tres departaments diferents per anar canviant l'aigua. Sí, i també n'hi ha un altre lloc que hem passat per alt, que és on sacrificàvem els conills abans, oi?
I el vi, les botes, perquè aquí us feu el vi també. Jo no conec gaire restaurants que es facin el vi.
Bueno, podríem separar-ho, o sigui, l'avi fa el vi, perquè a la vinya i al restaurant ens bevem el vi. Però crec que som molt afortunats de poder servir el vi que ens fem, i tant.
Clar, abans parlàvem de la cuina dels altres catalans. En aquell llibre, que de ben segur, suposo que deu ser aquella cuina que tu i jo, quan érem petits, vam començar a tastar, no? A tastar a altres cases i a tastar també als restaurants, perquè des d'ençà fins ara, als restaurants sempre hi ha hagut com uns plats de moda que s'han anat posant, no?
Sempre hi ha hagut plats de moda. Els plats que cuinàvem tu i jo fa 20 anys ja no hi són, segurament, i perquè mira, sempre poso quasi el mateix exemple. Ens hem fet un tip de cuinar ous al plat, i ara ja ningú en cuina ous al plat. En canvi, els cuiners en els restaurants hem fet un tip d'ous al plat o de pebrots del piquillo farcits. Mare de Déu, si haurem fet piquillos farcits, i ja no els trobem tant, no? O sigui, són modes, evidentment, la cuina és una moda.
Ara, en lloc d'ous al plat, es fan els ous a baixa temperatura.
I ous al got. Sí, ous a baixa temperatura, l'ou poché, ja sabem que... L'ou sempre és magnífic, no? I per mi, un ou ferrat, dos ous ferrats, no un, dos en dos sempre, si pot ser. Un ou ferrat, dos ous ferrats acompanyats de sobrassada o qualcuna cosa que vingui del porc, és una meravella.
Ara estem amb aquesta cosa de per una banda, la truita de patata i ceba, no? Més o menys babosa, i per l'altra, allò que un periodista ha esdevingut cuiner, casat amb una catalana i afincat a Madrid, se li va ocórrer un dia fer la truita vaga.
La truita vaga, fantàstica, i no s'oblidem de la truita oberta, que també la trobem ara per tot arreu com si fos una plaga, no? O sigui, la truita vaga, el Sasha, o sigui, és una fotògraf, a més, una barbaritat, clar que sí.
Mestre Sasha. Clar, hi ha molts de plats d'aquests...
Jo sachisme, jo sóc sachista.
Sí, jo també. Clar, hi ha molts plats d'aquests, podríem dir, que es van posar de moda i que han durat una època, per exemple, quan tu érem petits, te'n recordaràs d'un, el sortido de patès.
El sortido de patès, els entremesos, i el pijama.
Però escolta'm, per exemple, uns entremesos. A mi ara aquí em poses un plat d'entremesos, allò, una ensaladilla bona, amb embotits bons, que n'hi ha molts bons a Catalunya. Jo encara me la fotria un entremesos d'aquests.
Jo també, sí, jo me la fotria també. Fer-lo potser em fa més mandra, però com el fotria a un restaurant, ja t'ho ben asseguro que sí.
I veus que una cosa que sigui tan senzilla, és dir, que a més, tu l'embotit el pots comprar a una bona casa, a un bon artesà o una bona artesana, que l'únic que has de fer és tallar-lo bé, fer una bona ensaladilla, que la patata estigui cuita al punt, aquests pèsols, diguem-ne, que estiguin allò cuidats, tot per separat, una bona maonesa. I per què costa tant trobar un plat com aquest?
Crec que ens hem tornat una mica finolis, també, i una ensaladilla russa, per mi, el secret és que es faci el dia, o sigui, que no passi per nevera. I quan no passa per nevera, potser li falta una miqueta de fred i ja no acaba d'agradar tant. I ens hem acostumat a les ensaladilles de bossa, moltíssima gent, i aquí ho tenim. Però jo crec que sí que se'n troben moltes ensaladilles russes, potents i competents, eh?
Sí, ara les ensaladilles s'han tornat a posar de moda, eh? No amb l'embotit al costat.
No amb l'embotit, però mira, amb el pa carassau, no? De Sardenya, no? En plan sàndwich, com va fer el Carles Tejedor en el seu moment al Vall, o d'altres, no? El Vaso d'Oro, fan una ensaladilla russa també boníssima, no? De tota la vida, eh?
Una altra cosa que també s'ha perdut una miqueta, que ara, mira, ara repassant, no sé si li tens aquí, que és el còctel de gambes.
Aquí no el tinc, en el llibre sí, eh? En el llibre, ara no estic segur del còctel de gambes, però en tenim un restaurant a Martorell que encara fa el còctel de gambes, com sempre, tota la vida.
A més, amb el gel pilé a sota, en sèrio?
Amb el gel pilé a sota, però és que el restaurant, si el veiessis, a més, té les copes de fa 40 anys, et fa la cuina a la sala, ara no faré propaganda jo d'un altre, no? Però és fantàstic, és un fenomen que es diu el Jabalí, i si vols tenir una experiència de regreso al futuro, t'ho recomano molt.
Un altre plat d'aquells també que, per exemple, ara costa de trobar, però abans també era, i en parlaves, no?, que és el pijama, no? I en canvi és una cosa que dius, ostres, un gelat bo, una fruita, diguem-ne, allò, confitadeta bona, també dona molt de ser un pijama.
Dona molt de sí, i jo sempre li dono voltes a com... Què fem? Com el tornem a posar de moda? No? I crec que vindrà, eh? Que som uns quants que estem tantejant el terreny de dir, vinga, va, som-hi, perquè som cuiners d'una edat que l'hem fet i l'hem gaudit molt, i ara el volem com tornar a instaurar. Eh? No es diu, però ho vaig veient a redes socials, alguns intents, alguns companys de posar-ho en marxa.
un d'aquests plats, diguem-ne, mimètics de la cuina, és aquest, el pop a la gallega.
Mític i sempre present. Sí, que fa molt mal, també, la pota de pop. Ara tenim els pops aquests d'aquicultura, no? I sembla que sigui molt estès, sembla una pandèmia, també, com en el seu moment va ser el confit d'ànec, ara ja no hi és tant, però en el seu moment tothom en feia confit d'ànec, no? O sigui, n'hi ha plats, ho heu dit abans, que venen per una moda, es queden uns anys i marxen. Possiblement, molta culpa d'això ho tenim també a les escoles, perquè ensenyem a fer determinats plats i els alumnes els capten com a una meravella i després els reprodueixen a casa seva. Per tant, quan era professor o quan érem professors o som professors, quan ensenyem també tenim una part de responsabilitat en allò que es cuinarà després, perquè quan tu, ho he dit, quan ensenyes un plat que és bo o boníssim i a l'alumne li agrada, el reproduirà sense remei. Per tant, a tant que el que fem.
Xesco, que no es perdi l'aroma d'aquesta cuina tan llarga que tens, que no es perdi, sobretot perquè hi ha molta gent, com deies tu abans, que encara li agrada molt menjar. I moltes vegades sí que es cuina a casa, els vespres sí que a molts llocs s'han perdut, però encara hi ha molta cuina per donar. I sobretot, si fem cuina, si cuinem, sigui cuina catalana, sigui la cuina que ens ha vingut dels últims anys, al cap i la fi tot és bona cuina.
Cuineu a casa, cuineu molt i mengeu i gaudiu del menjar, que és un plaer immens.
Gràcies.
A vosaltres, a tu per venir.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Pedro Subijana, que diu: quan els clients coneixen les tècniques precises per fer l'alta cuina, valoren i gaudeixen molt més els plats que els hi servim. Esperem que us hagin agradat aquests plats que us hem servit avui. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.